Ràdio Tiana, les notícies.
Tot a punt per la Canicross Nou Pins, que se celebra aquest diumenge a Tiana. La inscripció per la passejada estarà oberta fins al mateix diumenge. Crida les famílies de Tiana perquè acullin a casa infants saharauis aquest estiu. La fa l'associació Huelles del Sàhara, formada per famílies de Montgat, que ja fan aquest acolliment. Els equips tianencs volen venjança aquest cap de setmana, menys el vòlei, i els altres tres van perdre els seus enfrontaments. La Canicross Nou Pins arriba a la seva tercera edició aquest diumenge, platòrica, amb novetats al circuit i estrenant una passejada adreçada a famílies que es fa pel Rocar en paral·lel a la cursa oficial. Sergi Quevedo.
Aquest diumenge torna el que ja comença a ser un clàssic a aquestes dates, la Canicross Nou Pins. Arrenca aquest diumenge a les 10 del matí a Parc Joan Armengol i al mateix lloc, 10 minuts més tard, començarà la passejada, que anirà en el mateix format, però això sí, amb un recorregut diferent. Aquest any la cursa tianenca arriba carregada de novetats. La primera d'elles és que la prova formarà part de la Copa Maresme, una iniciativa que ens explica el màxim responsable de la Canicross. Escoltem Ferran Almeida.
La idea va sorgir una mica de tots, però vaig ser jo, amb el meu esperit aventurer, que vaig veure que l'any passat els canicross de Mataró i de Sant Pol s'havien unit per fer una Copa Maresme. Em va semblar interessant que ens ajuntéssim més proves de la comarca per crear una copa una mica més interessant a nivell competitiu. Com que el canicross està en auge i ja s'han creat diverses copes, tant privades com comarcals, hi ha, per exemple, la Copa Cor de Catalunya, la Copa Gosnet, la Copa... bueno, etc. Doncs volíem agafar aquest camí per competir una mica contra aquestes lligues. I vaig anar a parlar amb els de Lella, i els de Lella, que ja coneixien els de Mataró, doncs vam juntar-nos i vam crear això.
Aquesta copa es disputa juntament amb Argentona, Lella, Sant Pol i Mataró. De moment, 5 poblacions de la comarca ja s'han unit, encara que no descarten que ho faci alguna més. Una altra de les novetats d'enguany és que la cursa varia de recorregut. El d'aquest any és més ràpid i més divertit, assegura Almeida. Amb 8,2 quilòmetres, gairebé un quilòmetre menys que la passada edició, per adaptar-se a la resta de curses. Tot i el canvi, no hi ha punts de la cursa que segueixen sent inamovibles, diuen els organitzadors.
És una mica per adaptar-nos a les modes o als gustos actuals del canicross. Sí que és cert que quan llegeixes les normatives de la Federació Espanyola i la Federació Catalana i de la Lliga Catalana de canicross, et diuen que les proves normalment són entre 6 i 10 quilòmetres, però tothom tendeix a fer 6-7. I nosaltres estàvem amb 9 i escaig. Llavors, la zona més avorrida del recorregut, hem decidit retallar-la i la zona de la baixada és més curta, més divertida, perquè passa per més corriols i en més cruïlles, i és una baixada més progressiva. Sí, bueno, al variar el recorregut, el que tenia clar és que si es diu que ni que els Nou Pins ha de passar pels Nou Pins, i que la pujada aquella tan intensa i tan forta de percentatge de pendent, que la gent tan s'enfada, però al mateix temps tan li agrada, doncs no la volíem treure. Volem que sigui un tret característic del canicross de Tiana. Llavors, l'única manera de retallar era per la baixada, i hem seguit una mica els passos de l'enrocada que passa per aquells corriols que van per darrere de l'observatori.
Una novetat d'enguany serà la passejada solidària, que també es farà per l'entorn d'aquesta Canicross Nou Pins. Les inscripcions es poden fer a través del web o el mateix diumenge al Parc Joan Armengol. És un recorregut de 3 quilòmetres que passarà per la zona del Rocar i està obert a tota la família, ho explica Ferran Almeida.
És una idea que ja teníem l'any passat, però no sabíem com acabar-ho de fer, i ja l'hem acabat de donar un parell de voltes, i aquest any ja s'ha concretat que es farà una passejada. Són 3 quilòmetres, és un recorregut completament diferent que passa pel Rocar, que es pot fer amb gos o sense gos. La inscripció val 5 euros, tens botifarra i un dorsal amb aquests 5 euros. Tot el que recapti va per les protectores igualment. Es pot fer tota la família, tot i que no ho recomanem per menors de 6 anys, perquè bueno, sempre són 3 quilòmetres caminant, i vulguis que no, nens molt, molt petits, no sé que els portis a l'esquena, doncs no ho recomanem. Però sí que es pot fer amb nens, amb canalla, amb gent gran, etc. I invitem a totes les famílies que no vulguin o no es vegin capaces de córrer un canicross, de que surtin a passejar, i que col·laborin d'aquesta manera amb la protectora.
Per tant, tot està a punt perquè comença aquesta nova edició de la Canicross No Pins.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Ja fa molts anys que nens i nenes que viuen al territori del Sàhara Occidental passen el juliol i l'agost acollit a cases de famílies de Catalunya. La resta de l'any viuen en campaments al desert d'Argèlia, on aquests dos mesos d'estiu es pot arribar de dia als 50 graus de temperatura. A Montgat i Tiana també hi ha hagut famílies acollidores d'aquests nens i nenes, però ara fa uns anys que no n'hi ha a Tiana. Per això, l'Adrián i la Wendy, integrants de l'Associació de Montgat Huelles del Sàhara, fan una crida a famílies de Tiana perquè s'animin a acollir aquest estiu un nen o nena saharaui. La proposta es diu Vacances en Pau, i l'Adrián ens explica què se'ls demana a les famílies acollidores.
Pues simplemente es, bueno, esos dos meses de verano es como si tuvieses un hijo más. Simplemente los requisitos así un poquito obligatorios es el hecho de llevarlos al médico, al pediatra o una analítica si hace falta, al oculista. Pero todo eso se hace cargo, o sea, no, la familia no tienen que pagar nada, eso se hace cargo la asociación. Simplemente, pues tal día hay una visita en el médico, llevas al niño o a la niña al pediatra, otro día habrá oculista y un poquito así son las cosas obligatorias que tiene que hacer la familia.
L'Associació Huelles del Sàhara fa 3 anys que funciona a Montgat. Aquest estiu, doncs, serà el tercer en què famílies del poble acullen infants saharauis a casa. Ja han començat a preparar l'arribada de nens i nenes a Montgat i, si pot ser, també a Tiana aquest estiu. Wendy i Adrián ens ho expliquen.
Ya hemos empezado. Nosotros tenemos ahora mismo 8 niños. 2 niños ahora mismo que no tienen familia porque las habían acogido unas familias en Montgat que este año no pueden acogerlos. Entonces ahora mismo son 2 niños sin familia, pero muchísimos niños allí que quieren venir. O sea, no nos hacen falta 2 familias, nos hacen falta todas las familias posibles que Tiana nos ofrezca y que se junten con nosotros en esta aventura.
¿Cómo han de ser las familias? ¿Qué han de tener? ¿Qué? ¿Nens, nenas?
O... No tienen ni por qué estar casados, simplemente pues ser una familia que, bueno, que tengas un domicilio, no hace falta que tengas hijos ni mucho menos, no hace falta ni que estés casado ni nada, no hay que... No es como una adopción, es una acogida, no hay...
Temporal.
Sí. No hay un requisito de familia en concreto que se busque.
La comunicació de l'infant saharaui amb la família que l'acull és senzilla. Com que el Sàhara Occidental va ser colònia espanyola, la majoria de nens i nenes parlen el castellà perquè l'aprenen allà, a l'escola. Molts, a més, tornen al Sàhara parlant perfectament el català després de la immersió lingüística que suposa 2 mesos sencers a Catalunya. Els nens i nenes saharauis que vindran l'estiu tenen entre 8 i 12 anys, per això moltes de les famílies acollidores tenen també fills o filles d'aquestes edats. Les famílies no han de fer cap despesa extraordinària, només fer-se càrrec de l'alimentació de l'infant, ja que del bitllet d'avió del casal d'estiu i de les revisions mèdiques s'encarreguen tant l'associació com la Generalitat, explica Antònia Hernández, coordinadora del Barcelonès Nord.
Generalmente los ayuntamientos colaboran y Montgat y Tiana siempre ha colaborado. Por eso ahora venimos a pedir a las familias de Tiana, que siempre han sido solidarias y que conocen el proyecto, que se animen y se ofrezcan como familia de acogida. Que tener un niño 2 meses es como tener un hijo 2 meses, que ya lo decía Adrián, pero claro, durante el mes de julio generalmente hay asociaciones que los distraen, los llevan a Splice, es el mes que se aprovecha para las cuestiones médicas y las lúdicas, pero el mes de agosto ya va con la familia exclusivamente, con lo cual sí que se les pide algo importante a la familia, y es que introduzcan a un personajillo en tu propia casa con tus hijos y que los quieran, no, o que los cuiden exactamente que como a tus hijos.
Les famílies que han acollit saharauis expliquen que les dues experiències més boniques de tot el procés són la convivència amb l'infant a casa i també el viatge que moltes d'elles fan després al Sàhara per conèixer in situ les famílies dels nens que han acollit.
Ah, supercontentos. O sea, todo lo que tienen te lo dan allí.
Sí.
Es que es... Yo la verdad es que si hubiese podido me hubiese quedado un poquito más. Lo que pasa es que cuando fui justo pillé la conjuntivitis esa y lo pasé un poquito mal por la arena y eso.
Tenemos muchísimos planes de que vayan, de que, porque bueno, que siga la comunicación y bueno, ya más que nada a la familia al Sáhara. Lo que es las vacaciones en paz, a la niña les ha venido genial. Estamos ahora mismo en un momento que todo es muy comercial, todo es muy... te piden, la mayor nuestra tiene 10 años, y ya te dice, ay, es que quiero unas Bambas Adidas o Nike, o ¿vale? Y desde que Brahim viene a casa, eso ha cambiado radicalmente, igual que la comida, no se quejan nunca ahora, da igual lo que hagas de comer, que tienen en su mente el niño que ha venido aquí, que no tenía comida, que se lo comía todo, que... Y la verdad es que sí que me gustaría mucho que fueran y vivieran la experiencia.
Les condicions del dia a dia d'aquests infants al Sàhara són força dures. Restriccions d'aigua, menjar poc variat, fred i calor extremes i atenció sanitària precària. Per això, poder passar 2 mesos aquí, per a ells i elles, és gairebé un somni. El cap de setmana passat, bàsquet, futbol i futsal de Tiana van perdre els seus partits. Per això volen venjança i es preparen a fons. El vòlei, que juga a les fases de descens, se les veurà amb el Girona B, a qui van apallissar 3-0 fa poques setmanes. Sergi Quevedo.
El Centre Cultural i Esportiu Tiana no va poder acabar la setmana passada el partit per decisió arbitral. Un fet que encara no entén el mateix entrenador de l'entitat, que considera que no va passar res de l'altre món. El partit contra el Cabrils havia tingut un començament tens i es va calmar. Tot i això, al minut 51 i amb 0-0 al marcador, el central de Tiana va cometre una forta entrada que hauria suposat l'expulsió del central tianenc. Però en aquell moment l'àrbitre va decidir suspendre el partit, una decisió que no ha entès el mateix entrenador, que hauria entès l'expulsió, però no la suspensió. Escoltem Òscar Chies.
Yo entiendo que mi jugador hace un gesto feo. Oye, pues a la calle y fuera, ya está. Oye, o al otro jugador, haberle amonestado también, o si no lo ve el del otro jugador, pues amonesta al mío. Oye, roja, a la calle y ya está. No pasa absolutamente nada. No entiendo las circunstancias. Y luego cuando os pase los vídeos, lo veréis. Porque, claro, como nos pasó lo de Mataró, pues lo primero que hice es coger el móvil y grabar. Grabar para que no nos pasara lo que nos pasó en Mataró. Que encima que nosotros no fuimos parte de lo que hicimos, encima salimos perjudicados porque ya no podemos jugar esos 10 minutos. Entonces, pues cogí el móvil y empecé a grabar. La verdad es que tengo pocos segundos porque me equivoqué en el tema de darle al botón. Pero bueno, están el pitido final, lo verás, que están todos los jugadores hablando entre sí, incluso el jugador, que es supuestamente el que hace la agresión, que lo tiene que expulsar. Está hablando con el portero y con otro jugador, pero tan calmadamente que no creo que el árbitro... Però, clar, què passa? Nos meten un àrbitre otra vez de 20 anys.
Tot i això, ja no tenen temps de lamentar-se i ja pensen en el proper rival, el Calella, un rival que no poden deixar escapar per culpa de que és un dels rivals directes, com recorda el mateix entrenador.
Sí, la setmana que viene, enfrentamiento directo con un rival directo, un rival que ha perdido solamente, me parece, contra nosotros. Lo demás son empates. Es un rival difícil. Sí que allí en su casa la primera parte hicimos un buen partido. La primera parte fue bastante fácil para nuestra balanza, ¿no? Pero luego en la segunda parte tuvimos un apagón de 20 minutos y casi no ganan el partido. O sea que rival muy difícil. Un rival muy difícil y puede ser consecuencia de una liga si no lo superamos el domingo.
El Sant Cebrià Bàsquet Tiana ha perdut de la manera més espectacular de tota la temporada. Els homes de José Luis Martínez van sortir molt malament en el partit contra el Barberà, derrota per 94-45, el que suposa que van perdre de més punts de no pas els que van fer. Segons el mateix entrenador, va ser un dels dies que no els va sortir tot malament. Escoltem José Luis Martínez.
Al final, realment és d'aquests partits que dius, hòstia, no m'ha sortit res, no? Vull dir, això per començar, vull dir, tot el que és el nostre pla, no? Quan comencem un partit, les coses que fem habitualment en defensa, pues no van sortir, vam intentar pues, protegir-nos dels punts forts del rival, que era el joc interior, i ens vam protegir i vam donar tiros i els vam ficar tots. Quan vam intentar sortir els tiros, ens vam aixecar per dins, vull dir que ells ho van fer de conya, vull dir, en defensa ens va faltar actitud, agressivitat, ens van faltar moltes coses, però ells ho van fer molt bé. I perquè darrere no aconseguim situacions que es donin cistelles fàcils, és que quan anem a l'altre cantó del camp, doncs, en atac fem un partit horrorós, vull dir, gent que normalment ens tirava el carro en atac, doncs va estar molt desencertada. Ens hem de centrar, vam baixar els braços i ja la segona part la vam regalar. La segona part va ser horrorosa.
Ara ja només poden pensar en el proper rival, el Ramon Llull, un partit que cal que facin perfecte per treure alguna cosa positiva.
Sí, ja ho vam comentar, eren dos partits fora de casa molt complicats. El problema de Barberà no és perdre, que podia entrar amb la lògica, no? És com ho hem fet. I ara Ramon Llull, que la lògica diu que et guanyarà perquè és el líder i perquè ha perdut molt pocs partits, ja no és anar allà, sinó és anar allà i a veure què fem. És a dir, tot el que sigui competir el partit d'aquest dissabte serà un triomf, i a partir d'aquí doncs, després tenim un rush amb equips de mitja alça taula, o sigui, dels que estan empatats amb nosaltres i algun equip de baix, que aquí és on hem de recuperar-nos i aconseguir les victòries que necessitem per tornar a estar fora de promoció.
També va caure el futsal Tiana contra un rival directe, el Dante. Els de Guillermo Castillo van fer un bon plantejament de partit, però els del Dante van aconseguir treure'ls. A base d'una grada que sempre va estar sobre dels jugadors tianencs, la pressió va poder amb ells i va acabar fent perdre el partit per 5-4. Marcador que deixa el Tiana tocat i sense marge de punts. Guillermo Castillo.
Sí, sí. La verdad es que el colchón que había de diferencia de puntos pues se queda quedando un poquito corto. Y lástima de no haber mantenido ese margen, porque cada punto que se pierda ahora mismo es ir hacia atrás, pero a pasos agigantados.
Ara només els queda tornar a guanyar per tornar a apropar-se a la zona més alta de la taula, ja que amb una victòria aquesta setmana haurien estat líders. Tenen davant un rival com l'Alta Segarra, conjunt de mitja taula, però que no es poden refiar.
No, aparte, la primera vuelta cuando jugamos contra ellos serán casi de los últimos, y desde que jugó con nosotros, ellos prácticamente han ido sumando puntos, o sea, están escalando, o sea, que no es un rival fácil, ni mucho menos. De hecho, a ver, yo sigo muchos partidos, voy a ver más partidos aparte del nuestro, y no hay ningún rival que sea fácil, ¿eh? Así que, por decirte algo, el que más flojo está porque por problemas de jugadores es el Tellá, pero es un rival que está dando semana tras semana sustos a mucha gente. O sea, que me fijé que ahora sí que cualquier rival hay que estar como si te jugaras una final.
Per acabar, primer partit de les fases i primera victòria del vòlei Tiana. Les noies d'Olaia Reis han guanyat de manera clara davant del Viladecans B per 3-0. Les tianenques es van endur el partit gràcies a un primer set que va estar gairebé perfectes i els dos següents un pèl més ajustats. Amb aquest marcador comencen bé aquestes fases. Les continuen ja contra el Girona B, rival al que es van enfrontar fa poc més de 15 dies, i els van guanyar de manera clara per la màxima diferència com el Viladecans B. Les tianenques no poden adormir-se i volen seguir estant a dalt en aquestes fases de descens.
Tot a punt per la Canicross Nou Pins, que se celebra aquest diumenge a Tiana. La inscripció per la passejada estarà oberta fins al mateix diumenge. Crida les famílies de Tiana perquè acullin a casa infants saharauis aquest estiu. La fa l'associació Huelles del Sàhara, formada per famílies de Montgat que ja fan aquest acolliment. Els equips tianencs volen venjança aquest cap de setmana, menys el vòlei, i els altres tres van perdre els seus enfrontaments.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.